Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 6 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Molt bon dia, Roger Carandell.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia.
Atenció, perquè tenim nou cas.
No ha passat ni 30 segons des que hem començat el programa. Mai havíem tirat la cinta tensió tan aviat.
Però nou cas de què?
Nou cas de què?
Aquesta nit hi ha la final d'Eufòria.
Déu meu, me la perdré perquè estaré al concert de Muixca.
I unes hores abans de l'emissió del programa hi ha un tema important que hem de comentar, que ahir es va començar a investigar la redacció d'aquest programa.
És que va venir una persona que treballa a Eufòria.
Sí.
Aquí a la recepció de la ràdio. I ens va deixar anar un comentari dient en Julián, que és un dels tres finalistes i, per tant, possible guanyador de la tercera edició d'Eufòria, en Julián potser no s'acaba de dir així. Potser abans era conegut com a Julio. Què vol dir això? I automàticament, què va fer en Pau Espar, que és el periodista més periodista que tenim nosaltres, va dir, un moment, va començar a teclejar com la Shakira, com el meme de la Shakira a l'ordinador, a teclejar com un boig a buscar a veure si trobava informació del passat d'en Julián. I atenció, perquè va trobar un document d'un 30 minuts de l'any passat, que déu-n'hi-do.
Nascut a Banyuls de la Marenda, Julio Leone és cantautor. Treballa a France Bleu Roussillon i s'ha fet famós versionant grans èxits mundials de la música pop a la llengua catalana, a part de temes propis en català.
No és culpa teva, sóc jo, però potser un poc tu. No,
sí que és ell.
Flores, ho és?
És ell. M'agrada més així, el Marc, tocant la guitarra, que no pas Eufòria.
Això era un 30 minuts titulat Catalunya Nord, el català judici, més el juliol de l'any passat. I ens demostra que en Julián, no sé per què ens han fet creure que es diu Julián, si es presenta com a Julio. També és veritat que hem consultat el seu Instagram, que cap dels tres clarament el segueix.
Bueno, ni nosaltres ni molta gent, perquè només té 5.000 seguidors.
Té 5.000 seguidors, correcte. I sí que podem veure que el seu nom d'usuari és Julián_León, però després, com si diguéssim a la descripció de l'usuari, i té posat Julio Leone, i després, Julián/Julio/Julià, com vulguis.
El Roger, que s'està posant a mirar els Instastories del Julián...
Se m'ha disparat.
Era ell. Fem un programa de ràdio. Sí, ell sempre s'ha presentat amb aquestes tres possibilitats de nom.
Però semblava que era, com que la gent no sap dir Julián, que la gent em digui com vulgui.
Sí.
Semblava més aviat això.
I també és veritat que a nosaltres ens estranya, i fins i tot també m'incomoda, perquè és una persona que el que s'ha venut en el programa tota l'estona és com aquest activisme a favor de la Catalunya Nord, tota una narrativa que de sobte aquí es comença a poder desmuntar o no.
Escolta'm, que potser els pares li van dir Julio i ell com a activisme va dir, doncs prefereixo un Julián o Julià.
Sí, i que si és que no Julio sabem. I li encanta dir-se Julián, tampoc hi ha cap problema, no el treu de ser menys català.
No,
eh?
I tant que no.
Sí, de més català.
I saps què haurem de fer? Si guanya Eufòria, haurà de venir en aquest programa el dilluns i li haurem de preguntar pel tema.
Pel
jo
DNI?
Crec que guanya ell, eh?
Demanar DNI amb en Julià?
Bueno, DNI... Sí,
bueno, el document d'identitat que tingui, sí.
Mira, el que sí que sabem d'ell és que el van trucar perquè anés a Eufòria. Que això ha passat amb molts altres perfils, que hi han acabat participant, que et conviden a que participis als càstings. No vol dir que directament entris
no,
és
val.
Que et coneixen, saben quin és el teu perfil i et truquen i et diuen, escolta, per
et
què no hi surts?
Et podria anar bé al càsting.
Jo crec que, per exemple, mira, justament devien veure un documental com aquest mateix que hem posat aquest 30 minuts i diuen, mira quin perfil més interessant ens aniria bé, per què no et presentes al càsting? Com ho van fer, per exemple, també amb la Dúnia, d'aquesta mateixa temporada. Vull dir que no és la primera vegada.
Però això és perquè la gent que s'estava apuntant al càsting no era prou bona. Clar, és que aquí també
Jo crec que és perquè volen més opcions, no vol dir que els que es presenten no siguin bons, però sí que és veritat que hi treu autenticitat, perquè a nosaltres ens agrada la idea d'un jovenet a casa seva tocant la guitarra, i especialment ell, no? Un jovenet a Catalunya Nord, fan del programa, dient vull participar, i de sobte és que el van trucar. Llavors la història, no passa res, però és una història diferent.
Saps que li haurem de preguntar això també, no?
Home, quan, i tant. Qui et va trucar?
Vingui, si bé.
Sí, la resposta
jo
ha de ser...
Tinc l'esperança que guanyi el Lluís. Però si guanya el Julián, que vingui i ens farem una foto i parlarem.
Bé, d'aquí una estona sentirem els tres com ho porten i què estan fent aquestes hores prèvies a la final d'Eufòria. Love is in the air, everywhere I look around.
Feliç que soni aquesta cançó.
Sí, anava
aquí fa molt de divendres.
Tocava. Passen 11 minuts de la una, ja tenim les primeres imatges de Paula Badosa i Stefano Tsitsipas, junts de nou després d'una ruptura express, que crec que va durar 3 setmanes encara, no? Va ser una cosa molt ràpida.
I recordo que estan en un moment on no parlen de la seva vida privada, eh?
Això deien, que no en volien parlar, i una de comunicats, que déu-n'hi-do. Bé, aquests dies són a París, el Roland Garros, i tots dos han guanyat els seus primers partits, per tant, esportivament són feliços. I a tot això, el compte d'Instagram del torneig ha publicat un vídeo on es veu la parella agafada de la mà, baixant unes escales i amb un somriure bastant tonto, que demostra que estan molt bé. De fet, la Paula fa la broma de tapar la càmera, com vulguem dir, sisplau, no ens graveu. Però això no és tot, perquè Paula Badosa i Tsitsipas han decidit apuntar-se junts a la competició de dobles mixtos que s'està disputant paral·lelament. Per tant, els veurem jugar junts com a mínim un partit.
És el seu podcast, com van fer l'Alba i la Dulceida quan van tornar. S'està molt de moda, la Tiana i el Sebastián també ho deixes, i després quan tornes, tornes també professionalment.
Fas alguna cosa junts, és veritat.
No sé què està passant, però jo no havia vist mai un any com aquest, eh? Un any de tant retrobament.
De tanta segona oportunitat.
És que és l'any de les segones oportunitats.
En el cas de la Paula Badosa i el Tsitsipas, no ho consideraria ni tan sols una segona oportunitat.
Es van precipitar dient que havien trencat. Jo crec que era un enfado d'aquest, saps? Hem tingut una bronca, estem uns quants dies allunyats, i ja està.
Però és que estan de primer de famosos,
diu ja. Però també diré una cosa, potser també ens estem acostumant a tenir relacions que es trenquen molt ràpid.
Sí, sí, totalment.
No? I que aguanten poc, no sé.
I que la gent no aguanta tampoc després la ruptura. Vull dir, el contacte zero, etcètera.
Sí, sí,
no,
sí. Molt difícil, però s'ha de fer. Amb en Tsitsipas ha parlat de la seva vida privada. Mira que ell no ho volia fer, ella tampoc, però no se n'ha pogut estar.
Cabrón.
Ho ha fet a Fran. No, escolta'm, un moment.
És que ja saps que a mi, si hi ha una cosa que em molesta, és la gent que diu, no parlo de la meva vida privada, però dos punts, i després es posa a explicar tot el seu secret.
Però mira, no cal que li diguis, cabron.
Sigues coherent. Però és que l'Aitana, mira, la Laura Escanes també ho fa molt de vegades, hi ha aquest perfil de gent, no, jo és que la meva vida privada, i després ho publica tot i ho explica,
mira,
tot.
Mira, jo me n'alegro,
no,
a mi m'agrada.
Veus, la Dulceida m'ha dit, no, jo no parlo de la meva vida privada, llavors...
Clar. Va de cara.
O el Carlos Cuevas diu, jo no en parlo, i és veritat després. Vull dir que hi ha altres opcions, però per què has de dir que no parles si després sí que parles?
No, queda claríssim, veig molt enfadada pel tema aquest.
Molt,
tot i així, vaig explicar-te què ha dit a France TV en Tsitsipas, des de Roland Garros. Diu, París és un lloc molt, molt especial per nosaltres. Va ser on vam tenir la nostra primera cita just abans del Roland Garros de l'any passat.
És que no pot ser que digui, no, on va ser la primera cita.
I celebrem el nostre primer aniversari aquí, per això també era evident que jugaríem el nostre primer partit mixt.
Ens està explicant
a París.
Passat, present i futur.
Ens pot explicar també la postura sexual preferida.
Bueno,
i així,
jo no descarto que en les properes hores tinguem detalls de com ho fan aquests dos.
Mare meva.
Ja us explicarem si han guanyat o han perdut el partit quan juguin, que encara no se sap. I un quart de dues, l'actriu i tiktoker catalana Núria Casas va fer un directe a Instagram aquesta setmana amb el seu marit i van deixar anar uns quants titulars interessants sobre conciliació familiar i laboral.
M'interessa, Pau Esparc, a tu també i a totes les famílies que ens estan escoltant. I context per si algú no els té situats al mapa, aquest parell. La Núria Casas és una creadora de contingut que es va fer famosa durant la pandèmia quan treballava d'educadora infantil, que ara això sembla gairebé distòpic, però sí, no es dedicava a les xarxes en aquell moment. Llavors va començar a fer vídeos d'humor, de maternitat i criança, va fer el boom, va tenir molt èxit, i ara, 4 anys després, ja viu d'això. És un somni per moltíssima gent. Té gairebé 1 milió de seguidors a Instagram i 2 milions gairebé també a TikTok. I el seu marit, que no es dedica a les xarxes, ja acumula 90.000 seguidors, pràcticament sense penjar res. Però és que interessa molt la seva vida perquè ho exposen tot amb una naturalitat i una, no sé, una gràcia que enganxa. És una gran comunitat la que tenen. Doncs jo l'altre dia, mentre feien aquest directe a Instagram de més d'una hora, tenien un rotllo tots plegats, estava prenent apunts de com s'organitzen, perquè els segueixo xarxes i mai entenc com s'ho fan per estar viatjant sempre i cria 2 infants, perquè en tenen 2. En Biel, de 5 anys, i l'Àlex, de 9 mesos. Viatgen sobretot per feina. L'Arnau, que és el marit, ja fa anys que ha de fer-ho, i de fet, ell participava al directe d'Instagram des d'un hotel de Kènia, viatge per feina. Sí, sí, amb una connexió, un punt irregular.
Però llavors, perdona, era una videotrucada com la que faries tu amb el teu nòvio quan està de viatge en la intimitat,
però
de banda 100.000 persones.
I el rotllo que es tenien era com si estiguessin fent un cafè tots dos, o una cita. Era molt estrany, semblava un punt de voyeur.
Jo era gairebé un OnlyFans.
Gairebé, no, tampoc això, però em sentia pur que estava trencant la seva intimitat. Però la Núria... abans no viatjava tant, i ara ho ha de fer molt més. Llavors, sembla que el fill gran, que és en Biel, no ho porta gaire bé.
Ayer, por ejemplo, Biel me dijo que no quería que nos fuéramos más. Entonces, claro, yo le dije, mira, Biel, los papás tenemos que trabajar para traer dinero a casa, porque las cosas cuestan dinero, y la comida, hay que pagar pues la comida, pues la luz, pues no sé qué, pues no sé cuánto, y para eso pues nuestros trabajos son viajando. Y claro, me dijo, pues me gustaría que os cambiarais de trabajo. O sea, hasta aquí fue el nivel.
Un nen espavilat, també, eh?
5 anys, eh?
Si heu de portar diners, doncs canvieu de feina, ja.
Però,
està.
Però, pobret, quina pena. També és veritat que ell no sap que, clar, la seva mare realment deu haver, bueno, duplicat, no, triplicat,
els quadriplicat
els seus
casa.
Ingressos fent
Correcte.
Aquests viatges en comptes de ser educadora.
Ell explica tota l'estona que se sent fatal i se sent molt culpable, però, clar, també hi ha uns pros de quan marxes de casa, no? De vegades pot ser alliberador, encara que sigui per feina, per poder dormir, per exemple, 8 hores seguides, sense interrupció en un hotel, però també té uns quants contres viatjar, i la Núria Casas els està descobrint ara.
Yo siempre le decía a Arnau, qué guay, ¿no?, viajar... trabajando, viajar, o sea, que tu trabajo sea viajar y tal, no sé qué, y Arnau siempre me decía, no, tío, se pasa mal, porque me he perdido, Arnau se ha perdido muchas cosas de Biel cuando era pequeño y yo siento que yo me las voy a perder con Alex, o que quizá me las estoy perdiendo ya. Y entonces me hace sufrir, pero es que además si le sumo que he decidido que me voy a Bali 12 días, que podría no haberlo hecho, pero era como, es que necesito hacerlo, quiero hacerlo, y si me espero más, luego pasará algo y no podré hacerlo, y no sé qué, y no sé cuánto.
I ella ha considerat que toca.
És que també té una feina molt punyetera, perquè és molt aquesta sensació de dir ara ho estic petant, però és que d'aquí 9 mesos pot ser que no. I pot ser que totes aquestes clar. Oportunitats laborals ja no les
tingui.
Però
és que això de Bali ja no és una oportunitat laboral. Ella ha decidit que vol fer una escapadeta amb les seves amigues, 12 dies al setembre...
I no la conviden, però, aquí?
No, en principi no, eh? És una cosa que ha organitzat la seva millor amiga. En principi aquí no hi ha cap marca, que després potser hi hagi algú que la contacti i acabi treballant, potser. Però Arnau deia que sabia que patirà molt ella aquelles setmanes que ella marxi, perquè es nota molt quan en falta un, però que endavant. Tots dos es donen molt marge per fer plans amb altra gent, es donen molt suport l'un a l'altre i és un gust veure'ls xerrar, us ho dic de veritat. Però és clar, quan la Núria Casas va anunciar que aniria de viatge a Bali sense la família per oci, per passar-s'ho bé,
no vull saber.
Van sortir els haters.
Pensaba que me caería más hate, pero no me ha caído tanto. Solo he visto un comentario que decía que de qué voy dejando a un bebé de meses, ¿sabes? En casa. Pero la verdad es que me da bastante igual. O sea, me siento mal porque yo siempre me siento mal cuando hago cosas, pero porque es un sentimiento de madre que no nos quitamos. Pero siempre me siento mal.
Sí, ella sempre se sent culpable. Però té una manera de reaccionar davant d'aquests missatges, així com molt calmada, amb sentit de l'humor, amb paciència, s'ho pren així ella. Però l'Arnau, que no es dedica a les xarxes i per tant no està tan acostumat a rebre hate, no. I això és el que va fer quan a mig directe els van enviar un missatge desagradable.
La gent, si no te gusta, te pides i adiós. Es que yo no tengo la paciencia que tienes tú. Como no me dedico a estas historias, la gente que no le guste, escúchame, apaga, dale la
luz y vete a ver la tele. Por favor, no seas borde, tenemos que ser simpáticos.
Soy sincero. Si no te gusta, apagas el botón y te piras. Pero perder tu tiempo en decir tonterías, ¿sabes? No sé, es que a mí si algo no me gusta, dejo de verlo, ¿no?
Té molta raó, però a mi em va violenta un punt.
La cara d'ella és com dir, calla.
Ella feia broma, perquè sap que també tot és sempre en un context d'humor, però es va quedar també un punt tensa. Però seguim amb el que ens interessa, que és com concilien família i feina aquest parell. La Núria, com dèiem, viu ara el mateix el moment més dolç pel que fa a la feina, però li ha coincidit també en un moment on se la necessita molt a casa. És que té un nadó també de 9 mesos. Uh-huh. I per això ha hagut de renunciar a certes coses. Per exemple, ja no assisteix a tots els esdeveniments on la conviden i ha hagut de posar límits a la seva jornada laboral.
Jo puedo estar grabando y podéis pedirme lo que queráis hasta las 5:30 de la tarde que llegue Biel. Y a partir de las 5:30 he decidido que hoy, por ejemplo, he tenido el móvil todo el rato guardado en el bolso, en el carro de Alex. Eso, como es que me da igual quién me escriba, porque yo desde las 5:30 estoy con Biel y estoy con Alex.
Molt a favor de posar límits a la teva vida. I tant que sí.
I sobretot amb una feina com la seva, que si no els poses tu, estàs tot el
dia... Tota l'estona connectada. I ella ho deia, és que ni que sigui per mirar si està funcionant amb el reel que acabo de penjar i si a la gent li agrada, no? Però és que a banda d'això, de crear vídeos, ella també té el podcast a Podimo amb la Bonbon Rage, fa publis, és actriu i està de gira al teatre per tot l'estat. I de fet, el directe va explicar que d'octubre a desembre d'aquest any 2024 passarà tots els caps de setmana fora, menys dos. Llavors, és que no es veuran. I ara només que no veure els fills... És que
amb
no...
aquest noi tenen una relació a distància,
pràcticament. Llavors, com s'ho fan per mantenir la flama viva amb l'Arnau?
Por eso a mí también hay muchas veces que cuando nos critican de que nos vamos solos, para mí es como, es que me da exactamente igual, porque para mí es súper importante que tú y yo nos vayamos a hacer cosas solos también. Y hay muchas semanas que es como, hola Arnau, y al final estamos tan muertos que llega a las 9 de la noche, Arnau está frito en el sofá y no nos vemos. Y al final, pues para mí también decir, oye, nos vamos un fin de los dos solos y desconectamos de la vida, pues a mí me parece súper necesario.
Clar, és que és allò que potser és més fàcil, en realitat, que hi hagi flama i mantenir tota aquesta,
si
tota aquesta
poc,
passió.
Si estàs tot el dia,
la gent els hi deia, eh? I llavors et veus un fin del mes sols en una casa que, a més, segurament et regalen.
La gent els hi deia, esteu tan bé perquè us veieu poc. Clar, i no us crema la convivència.
Si estiguéssim tot el dia a casa treballant els dos i patint pels diners, seria diferent.
Jo ets a dir que em va agradar moltíssim aquesta connexió en directe. Em va faltar una cosa, que és que expliquessin amb qui deixen les criatures.
Clar,
quan marxen. Això no va sortir. Sí que alguna vegada han dit que tenen una xarxa familiar molt ample, amb molts avis. No ho sé, lo de la nani, eh?
Nani perquè es porta molt en aquests sectors d'inani, eh? Jo no he dit mai nani.
Jo dic tambor, però no sé si en tenen. El que passa és que servidora, que està fent excels per veure com s'organitza la vida, agrairia que algú expliqués com s'ho munten.
Sobretot perquè amb les Pombo, per exemple, es nota molt quan graven el documental, etcètera, que hi ha una persona que està tota l'estona amb els nens.
És impossible, si no. Una conversa de la Maria i en Pablo amb aquesta naturalitat explicant com s'organitzen les
coses. Perquè és que ho preferim. O sigui, si tens una cangur 24 hores al dia, digue-ho.
Així jo em faig una idea, també.
I perquè llavors també entendrem més perquè te'n pots anar 15 dies a Miami amb un nen de 4 anys i una nena recent nascuda.
Correcte.
Pau Espark, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tu què, tens nani?
Deus entendre bé el cas de la Núria, també.
És que estic molt d'acord, és a dir, ara no les vull responsabilitzar abans d'hora, però Dulceida i Alba Pol, que seran mares d'aquí uns mesos, és evident que tenen un ritme de vida que es fa molt difícil quan tens un nadó, en el meu cas, de 2 mesos a casa, poder-ho compaginar tot. I estaria bé que algú trenqués aquesta llança i comencés a explicar, doncs, com es fa realment. I si és amb el suport d'una persona externa, no passa res. Penso que es pot dir,
però costa sincer, molt de dir-ho, no?
Que no sembli que estan elles tota l'estona cuidant els seus bebès, quan en realitat la Maria Pombo ja és que només
dia,
hi està per jugar de tant en tant.
Un dia traurem el tema de les infermeres de nit. Les Salos.
Això fa dies que ho estàs comentant, sí, i crec que és un tema molt interessant.
És una realitat
desconeixia.
Laboral i una realitat també de logística familiar que està bé, que són famílies que contracten una infermera de nit perquè estigui amb la criatura acabada de néixer en aquella estona i els pares o la família pugui descansar.
Com una dida de tota la
com
vida.
Com una dida.
Saps que se'm fa molt difícil tenir opinió sobre això?
No menteixis, perquè aquesta conversa ja l'hem tinguda i ens hem fins i tot discutit.
No, perquè
un
primer ho tenia molt clar.
Llavors,
ja ens discutirem en directe, però llavors em vau explicar i vaig dir, doncs ara...
Podries? A veure, jo també... Tant de bo alguna nit haver tingut una Salus que em solucionés la vida, però alhora també et posa una mica en contradiccions.
Jo tinc una opinió molt radical amb aquest tema, ja ho sabeu.
Molt bé, doncs un dia amb calma
parlarem d'aquest
tema i bueno, algun crit hi haurà, m'ho imagino. Posa'l.
I spoke again with Leo and with Piqué. You know, they know me very well and I know
Pau, qui és aquest personatge?
Luis Rubiales, expresident de la Federació Espanyola de Futbol, el de No dimitiré, doncs estava aquí parlant en anglès en un àudio que va publicar fa uns dies al mitjà The Objective, i Rubiales, com sentíem, menciona Leo, entenem que Leo Messi, i Piqué, i les últimes hores hi ha hagut novetats judicials sobre Gerard Piqué. Ara sabrem per què.
Ara ens ho expliques.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Jerry, tío, puede que sea una tontería lo que te estoy diciendo, pero se me ha ocurrido que tú y Leo le mandéis una camiseta firmada o algo, alguna chorrada, a Ceferín, ¿vale?
Un minut i dos quarts de dues és la veu de Luis Rubiales, l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, en una nota de veu que, suposadament, va enviar a Gerard Piqué. Li diu Geri, si ens fixem, per tant, sembla que hi ha confiança. Llavors, Pau, de què anaven aquestes converses entre en Rubiales i en Piqué?
Doncs són uns àudios que els últims dies ha publicat al mitjà The Objective i que formen part d'una investigació que hi ha oberta per analitzar la gestió que va fer Rubiales mentre presidia la Federació Espanyola de Futbol En concret, el focus de la investigació és el trasllat de la Supercopa d'Espanya de futbol a l'Aràbia Saudita. Jo no hi entenc gens de futbol, però la Supercopa, doncs, es fa allò cada any, no? És una competició que juguen els principals equips que estan a les primeres posicions de la Lliga. I des del 2019 s'ha disputat aquest país asiàtic, excepte el 2020, que es va haver de fer a Sevilla per la Covid. I hi ha un pacte per continuar jugant la Supercopa a l'Aràbia Saudita fins al 2029, perquè es va fer una pròrroga de l'acord. A canvi, el país asiàtic paga cada any 40 milions a la Federació de Futbol.
Per tant, és un gran negoci per la Federació de Futbol, que ha venut la competició i ingressa molts més diners que si es fes a Espanya.
Correcte, és això. Ara descobrirem per què Gerard Piqué també hi té a veure, i el fet és que des de fa un parell d'anys un jutjat de Madrid té oberta la investigació per aquest trasllat de la Supercopa, que es coneix amb el nom de Supercopa Files. El principal investigat és Rubiales, i la jutge vol aclarir si hi ha desviaments de diners i irregularitats en els contractes, perquè és la sospita que té la Fiscalia Anticorrupció, i s'ha de dir que Rubiales ja l'han interrogat. Fins ara, ell ha negat cap irregularitat, però ahir vam saber que la jutge que porta aquest cas ha decidit investigar també Gerard Piqué. S'ha de dir que és una imputació que no ha generat molta sorpresa, perquè Piqué està força implicat amb la Supercopa.
Quan diuen que algú està imputat, què vol dir? Que el veuen que possiblement és culpable o simplement se li demana informació?
Que hi ha indicis de delicte. És a dir, que no és un simple testimoni que pot aportar informació, sinó que si aquest procés tira endavant, doncs en cas que hi hagi un judici, pot acabar acusat i, a més, doncs, si hi ha una condemna, també allò amb una pena, en aquest cas, doncs, seria d'anys de presó. Òbviament, ara ens estem avançant molt, però aquest és el canvi de dir, des del moment que se l'investiga, pot tenir un recorregut judicial per a Piqué. I la relació amb Piqué amb la Supercopa és que el 2019, quan es pacta aquest trasllat a l'Aràbia Saudita, l'acord el fan Rubiales, com a president de la Federació de Futbol, Piqué, com a president de Cosmos, la seva empresa, i amb Sela, que és l'empresa pública saudita. Diríem que és un acord, allò, a tres bandes, en què Piqué ha fet d'intermediari.
I a tot això, jugador del Barça, encara.
Un pacte que es fa, exacte.
Quan ell encara està en actiu.
Sí, Piqué...
O estava amb la Clara Chia? Que, jo necessito
2019,
aquest moment de timing.
2019, Shakira. Amb la Shakira, Shakira.
Estaven bé aquí, encara.
Sí, ui, bueno, no ho sabem com estava sentimentalment, però era un any abans de la pandèmia. O sigui, faltava, sí, encara un temps. I Piqué té això, Cosmos, que és aquesta empresa amb diverses divisions, Cosmos Futbol, Cosmos Tennis, Cosmos Studios. Amb Cosmos Futbol, doncs, hi ha aquest negoci amb la Supercopa, amb tennis va gestionar durant un temps la Copa Davis, i amb Studios és el que està fent ara la Kings League, la Queens League.
I que vaig llegir que volien portar també les arts marcials mixtes a l'estat.
És que el...
O sigui, no para, és un cervell que no para de treballar, aquest senyor, que tota l'estona vol portar coses noves i vol fer més negocis i més negocis.
A partir de l'esport, negocis i negocis i més negocis.
Li agrada més els negocis que el futbol, diria.
Sempre.
Això se li criticava els últims anys del Barça, que compaginava les dues coses i...
I es demostra, perquè el 2019 estava enmig d'unes negociacions importants per la Supercopa, i és així. O sigui, ell realment té aquesta voluntat de fer negocis i també, a més, gestionar l'Andorra, el club de futbol.
Veritat, a sobre.
I amb el futbol i amb l'esport sempre com a eix principal. Doncs Piqué forma part d'aquest acord per traslladar la Supercopa i cobra una comissió que és de 4 milions d'euros anual. I això és el que ara s'investiga, perquè la jutge hi veu un indici de delicte. D'aquí uns dies s'interrogarà Piqué, ja com a investigat, i s'haurà de veure què diu ell.
A porta oberta al judici?
No, estem en fase d'instrucció, per tant, són aquestes declaracions que es fan a porta tancada, on hi haurà, doncs, la jutge, la Fiscalia Anticorrupció, també l'advocat seu, que el defensi, i després potser es filtra, doncs, què ha pogut dir ell, o ell fins i tot pot fer declaracions públiques, obertes, de voler, doncs, expressar el que hagi comunicat a dins la sala.
Però és de preveure que els periodistes el perseguiran quan vagi a declarar.
Quan entri, quan surti, això ho
volem,
no? Home,
pareix que és una imatge que suposo que tothom vol tenir, no? Sí. I posar portades de diaris.
Poder hi hem d'anar.
Declararà al mateix lloc on va declarar la Shakira?
Oh, quina bona pregunta, Roger, ets molt bo.
Estem parlant, no, que és un jutjat de Madrid, per tant, no.
No,
la Shakira ho va fer l'audiència de Barcelona. Fins ara ja se li ha demanat, perquè és una investigació que fa 12 anys que està oberta i que per això dic que no causa molta sorpresa la imputació de Piqué, perquè se sabia que estava implicat en aquest negoci, i ell ha mantingut que no hi ha cap conflicte d'interessos i que va aportar una oportunitat a la Federació de Futbol fent de mitjancer. I el que s'investiga és si aquesta comissió... Doncs què passa? On van a parar els diners? Perquè la Federació de Futbol defensa que Piqué rep els diners de l'Aràbia Saudita com a compensació de fer d'intermediari entre el govern saudita i la Federació Espanyola. I que entra, i això és important, la Federació Espanyola i les empreses de Piqué no hi ha cap acord. I per això la comissió seria legal. El que es vol mirar molt és si després de cobrar aquesta comissió de 4 milions d'euros cada any, Piqué va fer algun pagament a Rubiales, que seria il·legal.
Val.
Perquè s'investiga només... aquesta comissió de Piqué a Rubiales. La resta sembla que és tot legal.
De fet, no hauria d'existir aquesta comissió de Piqué cap a Rubiales perquè estaríem entrant en terreny legal.
Si es demostra, és el que serà
I és el que es posa sota sospita amb aquestes converses que sentíem al principi i també en altres àudios que ha filtrat el mitjà The Objective en què Piqué respon Rubiales.
Se ha ido la cobertura. Venga, pues ya lo que hemos quedado. Vamos hablando. Un abrazo enorme.
Perfecto, crack, sí, se ha cortado. Lo único que te quería decir, que me has dicho esto, que no era un buen momento para el Madrid, yo creo que es un muy buen momento para combatir a FIFA. Yo creo que ahí, con Ceferín lo puede ver con muy buenos ojos, si le decimos que es para ser una competición.
És que un tio que diu crack a un altre tio és una red flag que t'ocupa tota l'habitació.
I em sembla increïble.
O sigui, mai et collis un tio així. La Clara Chia, la cagada.
Que tinguem aquests àudios, em sembla. Em sembla fascinant.
És legal, això?
Bé, clar, hi ha una investigació judicial oberta. Òbviament, entenc que el que aquí ha passat és que s'ha agafat el telèfon mòbil de Luis Rubiales i s'han buidat totes les converses que ha tingut amb el seu WhatsApp.
A mi em fan això. No eren escoltes il·legals, per tant.
Jo, pel que m'ha semblat sempre, estem parlant de notes de veu. De fet, fixeu-vos que és allò, s'ha tallat la comunicació i...
Però si és una prova judicial, com és que The Objective les està penjant totes? Perquè sembla que siguin ells qui les estiguin filtrant tot, no?
Bueno, és que potser es filtren abans de la causa judicial. És allò que reenvies alguna nota de veu que t'ha de fet algú i reenvies, mira què m'ha dit. I llavors comença a voltar.
Però les té sempre en exclusiva aquest mitjà. És sempre qui va fent primera entrega, segona, tercera.
És a dir, quan hi ha una investigació judicial, hi ha el que se'n diu el sumari, que és on es recopila tota la informació, incloses doncs, les notes de veu, si formen part d'aquesta investigació. Què passa? Quan hi ha el secret de sumari és allò que no es filtra res. Des del moment que s'aixeca el secret de sumari i això ja no és efectiu...
I té accés tothom?
I té accés a les parts que formen part de la causa. Als advocats, a la fiscalia... La jutge, òbviament, per tant, aquí hi ha algú que potser interessadament...
Una de les parts ho filtra quan té accés al sumari. Podria ser.
Podria
ser. Una de les opcions.
Sí, l'altra opció és que els implicats doncs, hagin reenviat les seves pròpies notes de veu. Que
no li veuria el sentit.
No seria gaire útil per a ells. En tot cas, Piqué parla de Ceferín, que és el president de la UEFA, i sembla, pel que se sent a la conversa, doncs, que hi ha la intenció de fer-hi algun negoci implicant-hi també Leo Messi, i són aquestes converses justament el que motiven al final també la investigació, perquè és quan es parlen de milions, de què pots guanyar tu, què m'enduc jo, i ara és el que s'està intentant comprovar i demostrar de si és així, si més enllà dels pactes i els acords que èticament doncs, es poden qüestionar pel fet que Piqué fos jugador del Barça mentre ja estava negociant amb la Federació Espanyola, però això és un debat ètic. Després hi ha el debat legal, que és dir si a part d'aquestes comissions i els acords amb els quals es va arribar amb l'Aràbia Saudita, si es van fer com corresponien, després entre ells hi ha hagut intercanvis de diners o no. Això és el que no sabem i això és el que s'investiga.
Veig molt posat per haver dit que tu no dominaves gaire el tema aquest, perquè realment una masterclass de com...
És un gran estudiós.
Ho té muntat. Pau, moltes gràcies. Fins ara.
Ei.
Hola.
D'on són?
Ja,
Laura Grau, molt bon dia.
Molt bon dia, mira, parlant de difondre coses sense consentiment.
Clar, això és una estrena de 3CAT, una nova sèrie que gira al voltant de la violència sexual digital.
Sí, és una nova sèrie de 3CAT on els tres protagonistes de la ficció són implicats en un cas de filtració de vídeos sexuals, són tres adolescents i hi ha 9 capítols, hi ha 3 capítols per cada adolescent i s'explica la història des de cada una de les seves perspectives. Ahir vaig anar a la Premier, al Poble Nou, ahir
al vespre. Com es diu la sèrie, que no ho hem dit, per cert?
Nuts.
Nuts.
Molt bé.
Nudes.
Ja ho podem tirar endavant sense dir mai com es diu aquesta sèrie, no cal que la miri ningú, no, home, pobres. Que està molt bé. Ahir va presentar l'Alba Riera aquesta premiera al Poble Nou i li vaig demanar què és el que més l'havia sorprès a ella de Nuts, que ella l'ha pogut veure abans que ningú.
M'agradaria remarcar, crec que també és part de l'interès d'aquesta sèrie, que tant els protagonistes, actors i actrius que en formen part, com l'equip tècnic, com guionistes, com els directors, és tot gent jove que forma part com del panorama audiovisual català actual. O sigui, és una mica com la idea real de nova fornada, anem a apostar per aquest talent, i és una sèrie que, de la primera com a l'última, està treballada per una persona jove, i ho notes molt, Laura, perquè veus que no veieu, que no hi ha cap moment d'aquests que fa cringe i que dius, ok, boomer, aquest diàleg no el diríem mai. M'ha donat un gust veure això. O sigui, és que no hi havia cap mena de cringe. Ha estat molt bé, això.
I tu ho has vist?
Sí, jo vaig veure el primer capítol, que els tres primers van de la trama de la Sofia, que és una noia de 16 anys, que s'embolica amb un noi en una festa, i l'endemà es troba que algú ha difós vídeos d'aquest moment a les xarxes, i aquí comença una mica el desenvolupament del tema. Jo corroboro el que ha dit l'Alba, que està feta molt d'encert, aquesta sèrie podria haver fet molt de cringe, però a aquesta festa on passa això que li passa a la Sofia, podria haver estat qualsevol de nosaltres amb els nostres col·legues, cantant muixca, totalment borratxos, pel carrer i cridant. Vull dir que també hi havia una mica aquest risc de retratar l'adolescència i la joventut com si, com amb una mena d'aura de delinqüència i de coses que no estan bé, que jo penso que podia espantar alguns pares, com va passar amb Generació Porno, que potser no coneixen els hàbits dels seus fills i filles a les generacions més actuals, no? I em vaig parlar amb el Marc Soler, que és un altre dels actors, el més gran, de fet, té 25 anys, les altres dues actrius són més petites. Ell també surt a l'Acadèmia i li vaig on si creia que podia passar això, no?, amb els pares que veiessin la sèrie, va respondre això.
Que sí que és veritat que hi ha una realitat i és que hi ha una barrera generacional, no?, entre pares i fills, però jo crec que això són temes que la sèrie també interpel·len i surten i crec que és necessari, perquè jo crec que ha d'haver-hi una comunicació. O sigui, aquí estem tots en el mateix sac i està molt bé que ho expliquem, no?, des d'aquest lloc.
Una altra sèrie per poder parlar entre famílies i fills i filles sobre coses que passen a la seva vida que potser els pares no coneixen. I, de fet, una dada bastant sorprenent d'aquest repartiment és que l'actriu més jove té 14 anys, es diu Lola Navarro, molt, molt jove, i ella encarna l'Ada, que és el tercer personatge d'aquests 9 capítols, i és la seva primera experiència al món de la interpretació. Jo li vaig preguntar com es va presentar en aquest càsting i com li va arribar.
Doncs la meva àvia, parlant pel mercat, va aconseguir una direcció de correu. Em va dir, estan buscant a nens joves i això, i dic, bueno, doncs envio el vídeo. Ho vaig fer així a casa, al pati, i em van dir si podia anar un dia a fer un càsting, i jo vaig dir, pues vale, vaig, i em va tocar.
La meva àvia parlant per pel mercat.
Sí, és increïble.
És Catalunya. És la típica història. Sí.
De la teva àvia està comprant peix i de sobte li diuen, ai, que tens una neta de 14 anys.
Sap tan greu quan un mercat desapareix.
Ara ho has
perquè
dit.
Perds aquestes coses.
Perds gent que podria sortir en sèries de 3 cats.
Correcte. Sempre que vas a un mercat passa una cosa bona.
Sempre s'ha d'anar molt més a mercat. S'ha d'anar molt més a mercat. El de Vic, els dimarts i el dissabte. 9 capítols que ja els tenim disponibles a 3 cats.
Sí, sí,
ja
sí,
podem
sí.
fer marató a tothom qui vulgui. 3 minuts, 3 quarts de 2. Si sona aquesta sintonia, vol dir que toca el concurs de cada divendres.
Oh,
gràcies a Vera. Com passen les setmanes, eh?
Sí, sí. Mira, ara m'ha sorprès. Sí, dic sí. el concurs una altra vegada.
Sí, sí, sí. Vera, l'operador de fibra i mòbil que regala aquesta setmana un abonament per a dues persones per al Festival Cruïlla del 10 al 13 de juliol.
Paraules majors.
Digues?
Llueix planasso, pot ser?
Sí.
Home, com a regal, aquest sí que
impacta, eh?
Sí, 9-3, participaria jo, si pogués.
9-3-2-0-1-7-4-7-4. Guionista del concurs, endavant.
Mira, és que aquesta... Això té un càrrec, eh?
Clarament és teu.
La Juliana va entrevistar la Laura Escanes per parlar de la segona temporada de La Travessa.
Sí.
Això no és cap pregunta, això és una afirmació.
És veritat.
On van quedar? Opció A, al restaurant Xamei. Opció B, a Tortosa. Opció C, a Deltebre.
Com sempre, n'hi ha una de trampíssima.
Sempre dubtes entre dues, eh?
Aquesta
és molt difícil.
És molt, et diré, és la més difícil fins ara.
Però hi ha una opció que és correcta, confirma-m'ho, eh? Val.
És difícil.
La setmana més difícil. 9-3-2-0-7-4-7-4. Fem una pausa i a la tornada
sabrem qui va al Cruïlla.
Oh. Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Espera, que amb els nervis de la pregunta difícil, ara no...
Tothom diu que és difícilíssim, ara em sap un greu haver-la plantejat així, nois, perdoneu-me.
No, Marta, nivell alt.
És que el premi potser sí que s'ho val.
I tant, recordem-la, va.
La Juliana va entrevistar la Laura Escanes per parlar de la segona temporada de La Travessa. On van quedar? Al restaurant Xamei, a Tortosa o a Deltebre?
Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Des d'on et truques?
Es truco des del tren, tornant cap a casa, des del País Valencià.
Molt bé. I quina és la resposta correcta? Recordem les respostes, Marta, un moment.
Restaurant Xamei, Tortosa, Deltebre.
Jo crec que la resposta correcta és Deltebre, perquè recordo que la Laura Escanes va penjar aquesta story del Google Maps en el que posava que estava Deltebre.
És que no només has fet la resposta correcta, Teresa, sinó que a sobre l'has desenvolupat. Per tant, contractada! Et donaria l'abonament VIP del Cruïlla, però no depèn de mi, això. Mira. Meravellós, Teresa! Ets la millor. T'estimem.
Teresa, que vagi molt bé. Bona tornada cap a casa amb el tren.
Que mona.
Moltes gràcies.
De tu, Teresa. Matrícula d'honor, nena.
Bon cap de setmana, Teresa.
Gaudeix el Cruïlla.
Adéu.
Gràcies. Eufòria!
Falten poques hores perquè se celebri la gran final d'Eufòria a TV3 aquesta nit. Recordem els finalistes, en Lluís. La Maria. I en Julián. I'm off to love you like a lover should. You're fine, so kind. Gotta tell the world. Ara mateix, mirades creuades a l'estudi de Catalunya Ràdio, amb dos bàndols bastant definits de favorits. Penseu que hi ha un clar favorit? Primera pregunta.
Sí. Que jo és? Tinc claríssim qui guanya.
En Julián. Clar, perquè és el millor. En aquesta banda de la taula estem molt a favor. Ja sabem que crea controvèrsia, però i la gràcia que té que sigui un finalista diferent i que no sigui el mateix de sempre.
Jo crec que guanya ell claríssimament.
Jo també.
Què us baseu, en les votacions o en les actuacions que ha fet últimament?
Ha agradat sempre molt. A més, el públic sempre li ha donat suport. El jurat... És que no hi ha ningú que el qüestioni. No. I té el component aquest, no?, de ser de la Catalunya Nord, i això ens agrada.
Que és veritat que Eufòria pot haver-hi giros d'última hora, perquè l'any passat jo estava segura que guanyava l'Alèxia, per exemple, i no només no va guanyar, sinó que va quedar tercera.
Va sorprendre molt.
Va ser, sí, realment una sorpresa. Vull dir que pot passar qualsevol cosa, però és veritat que jo crec que el Julián s'emporta el premi, segona la Maria i tercera el Lluís.
Ostres,
aquesta és la meva aposta personal.
Pobre Lluís.
Sí. Sobre el nostre favorit.
A mi m'encantaria que guanyés. Sí. Si guanya, no sé, el convido a algo.
Poseu-vos alarma avui per votar, si no sou a casa mirant la gala. Jo me la penso posar. Seré Saig de Castells, allà amb tota la colla votant el Julián com uns bojos.
Pau, nosaltres el Lluís. Tens clar el teu vot a casa? Votareu el mateix?
És a dir, clar, hi ha dues votacions, el que és la primera ronda i llavors, entre els dos que quedin, la ronda final. Jo, d'entrada, la primera ronda em decantaria per en Lluís, però també vull veure les actuacions.
Clar, és això, a veure amb quin criteri vota la gent, si amb criteri d'actuació o la
de
persona.
Al final ja no toca, per actuacions és igual.
A mi com si el Lluís arriba i només explica un acudit.
Tens el vot cap a ell. Bé, anem a sentir com estan vivint aquestes últimes hores els finalistes. Comencem amb la Maria, li hem preguntat a veure com està, com ho porta.
Hola, família, molt bon dia. La veritat és que crec que coincidirem els meus companys en dir que per nosaltres ha estat una setmana molt, molt emocionant, molt intensa. Personalment crec que tot el que hem pogut mostrar i ensenyar durant el transcurs d'Eufòria ja ho hem fet, per tant l'objectiu d'avui és gaudir independentment de quin sigui el resultat. Així que moltíssimes gràcies pel vostre suport i us envio una super abraçada. Ens veiem a la final aquesta nit. Adéu, guapos.
Igualment, Maria, molta sort.
Com són els cantants que ja ens ha dit família,
Sí, sí, sí.
Ells són així de viscuts.
Són molt oberts, connecten molt ràpid. Sentim en Lluís, a veure com està.
Hola, guapíssims. Doncs mireu, jo estic supercontent, supertranquil, agraït. Em passa una cosa i és que tinc la sort de fer una final amb dues persones que són amics meus i que m'estimo moltíssim. Llavors, guanyi qui guanyi, passi el que passi, jo estaré supercontent, supercontent. Vaig a la final a passar-ho bé, a gaudir i sobretot a fer les últimes dues actuacions el millor que pugui. I sobretot estic nostàlgic a aquestes alçades ja, perquè això ja s'acaba. I aquestes dues últimes actuacions seran molt emotives, jo ploraré molt, ho tinc molt clar, Però tu, a gaudir i endavant la música.
A mi.
Jo sabia que t'estaves mossant la llengua.
Tu ja saps que jo me l'estimo ell i que ens hagi dit guapíssims, per mi és un punt a favor.
Sí.
Però que
té
digui
un rotllo que no se l'acaba.
Que s'ho va passar bé. Jo m'ho vaig a passar bé avui al Primavera Sound. Ell va a competir.
A competir.
I a guanyar.
Encara que siguin amics.
És que si no, per què t'apuntes? Si vols cantar, vas a un karaoke.
Ets una bona coach.
Mai ningú ha dit això, Eufòria.
El què?
Que vaig a guanyar i vull trepitjar...
Va dir no ho ha dit públicament.
No ho ha dit mai. Va dir que ella ja que hi era volia guanyar. Que després ho vesteix de... Si després mira si els meus companys...
Sisplau, no tornis a dir-lo que es mataria a tots.
Els jocs de la fam amb sabates de taló d'agulla. Sempre és el mateix.
Ho sabeu? És que és veritat. Ningú pot dir-me la contrària.
Però sentim en Julien.
Ei, bon dia, sóc el Julien. Com em sento aquest últim dia d'Eufòria? Doncs la veritat és que molt tranquil i molt bé. Preparat per gaudir dels meus temes, que són excel·lents. Preparat per gaudir del públic una última vegada i sobretot preparat per gaudir dels meus companys, els meus 15 companys que seran aquí al plató, tot i que ens veurem aquest mes de juny per preparar el Palau Sant Jordi i per fer-ho el 30 de juny ja no ens veurem en condició d'Eufòria i canviarà una mica la meva vida. Doncs res, molt bé, molt tranquil.
No, que tranquil està clar que està, sí. Perquè el tio parla lentíssim. Que
l'han obligat, si no arriba, a colar, si no
l'han obligat a colar la promo del Sant Jordi.
Potser sí.
No, perquè ens ho ha donat aquí.
Tinc por que no vagin a competir cap dels tres, eh? Que vagin allà, s'abracin i pactin compartir el trofeu.
És que és mentida, és que tots van a guanyar i com és natural.
Escolta'm, les cançons de la final, Juliana, com s'han triat aquestes cançons?
Doncs mira, cada concursant cantarà dues cançons, una en català i una en anglès.
Uh-huh.
Una de les cançons haurà estat triada pel mateix concursant de la seva llista, és a dir, no l'han triada dit, sinó que de la llista que van donar al principi de la temporada els que escollen les cançons n'han triat una, i l'altra pel programa. La Maria, per exemple, cantarà Tina Turner, per començar.
Pot lluir-se, no, aquí?
Aquí
pot demostrar fort.
Com funciona una Tina Turner a una final?
Sí. I clarament era la de la seva llista, perquè no serà la següent.
No.
I és una cançó que jo crec que la porta a la ronda final. És a dir, es garanteix el lloc.
Estàs dient que el Lluís, per tant, queda desqualificat.
No sé, que té... Bueno, ara ho sentirem, em sembla.
Et diré. Veus internes d'Eufòria aposten que el Lluís queda desqualificat.
En tercera posició, sí.
La segona cançó de la Maria, la cançó catalana, és Joan Dausà amb Gran Eufòria. Més.
Aquesta l'ha triat el programa, més. Saps per què? Perquè es diu La Gran Eufòria.
I perquè s'han despistat i s'han pensat que era dimarts.
Perquè Eufòria de Lorín ja la van cantar no sé quantes vegades al llarg del concurs i ara diuen, a veure, Eufòria, Google, canciones. Ah, mira, La Gran Eufòria
de Bosch també ja la van cantar, si toca ara aquesta.
Però la Maria ha defensat molt bé el Llençat, que era una cançó difícil catalana.
Ja el m'agrada,
de
Gertrudis, que mai
jo...
ho podré superar.
A veure.
No, el fort és que ho defensarà perfecte i la vestiran segurament com un espantaocells i tot i així estarà guapa i ho farà bé i ballarà bé,
no sé com la vestiran.
Té molt valor.
Les dues cançons d'en Lluís són, per una banda, Que boig el món de l'Axe en Busto. Esteu il·lusionats amb aquesta cançó?
Un record per tots els fans de Polseres Vermelles. Serà un gran moment per tots nosaltres.
Viu una mica el 2016, Lluís, entre que va entrar amb Charango i se'n va amb l'Axe en Busto.
Serà pura sensualitat, serà sexy.
I el contrast és brutal perquè llavors ha de cantar Miley Cyrus. Pot ser que li surti o molt bé o molt malament aquesta.
Jo fins la gallina ja, eh? Jo també, és que aquesta cançó és un
Lluís
regal
guanyador.
Moltes Ostres. Ganes de veure'l.
Aquesta cançó és preciosa.
I de veure l'outfit.
Sí, perquè venia, t'ho dic ara, anirà sense samarreta.
El posaran amb cadenes.
No, amb una armilla, potser, oberta.
Body paint.
Potser faran allò que els encanta, que es trenquin la samarreta. L'Edu Esteve ho feia molt a la seva temporada.
Acabem amb les cançons d'en Julien. Per una banda, un tema original d'Ovidi Montlló, que és Com va. Va,
és que
com va.
Clar.
Jo
ja m'he cansat d'anar vivint
dient el va. Marta, indignadíssima amb aquesta tria.
Però és que clar que guanyarà en Julien. Què vols? Ovidi Montlló.
És que és una altra cançó que garanteix el lloc a la final.
Un pobre noi oprimit de Catalunya Nord cantant això.
Que també haurà de defensar Bruno Mars.
Ah,
amb el que m'agrada a mi, el Bruno Mars, que el pobre ja saps que està allà a Las Vegas obligat a cantar sense parar perquè té un deute milionari.
Mira, però potser cobrarà una mica, eh? Veure,
ah, sí. Amb aquesta versió d'en Julien.
Encara
l'ajudaré, només perquè ha d'alimentar el Julien i així que cobri més el Bruno Mars.
Clarament la Maria, la gran damnificada amb aquesta cançó absurda del Joan Dausà que li han posat, eh? Per mi, masclisme.
Sí, perquè les dues cançons del Julien són boníssimes, les dues, eh?
Sí, el Lluís també. Sí.
Escolta'm, haurem d'estar... No, home, no, tranquil·litza, per
favor. Que guanyi un noi Eufòria, a debat.
Seria la primera vegada.
I la Maria, pobra, té aquest defecte que no saps ben bé de quina temporada era, tampoc.
I tinc molts dubtes per saber quin serà el paper de Laura Escanes aquesta nit a Eufòria.
Ah, perquè és veritat que avui visita.
Sí, sí,
doncs,
hi serà.
La Marta Torné dirà que passi Laura Escanes, passarà i dirà a partir d'ara hi haurà la travessa i s'acabarà. Fins aquí la connexió.
No sabia que veies el guió de
Jo ja li vaig dir a la Laura, digues que estàs a favor del Lluís.
Molt bé, doncs veurem què és el que passa aquesta nit a Eufòria i dilluns comentarem tots els detalls i a veure si podem tenir el guanyador o guanyadora en aquest estudi. Bon cap de setmana a tothom.